mosseguis, com ja sabeu, en Tomàs ha marxat i m'ha deixat aquí solet. Hi estarem un parell o tres o potser una mica més de setmanes en el que no tindrem, no hi haurà el jefe, i llavors aquí doncs ja veurem quines coses fem. D'entrada, la setmana que ve, si tot va bé, quedarem amb en Xavi Cugat, que ja va venir, em sembla que l'any passat, en el que vam parlar sobre energia, sobre la revolució energètica. I bé, aquest darrer any ha estat un any molt interessant amb el tema de les, doncs això, doncs les energies renovables. Sembla ser que està canviant el discurs, perquè d'una vegada doncs està començant a baixar el preu de l'electricitat, estem exportant electricitat, una miqueta tot en la línia de les coses que deia que passarien en Xavier Cugat en la darrera entrevista que vam fer a Mossega la Poma, no com altres prediccions que s'han fet a Mossega la Poma i que no s'han complert. Vosaltres ja m'enteneu bé, però aquesta setmana no parlarem d'energia, sinó que aprofitaré que vaig anar a la Universitat de Lleida i em van convidar, van ser molt amables per convidar-me a parlar en l'escola de doctorat, a la jornada de doctorat, i darrerament només em demanen que parli d'una cosa que és d'en Gepetto i de la IA generativa, que bueno, porto ja un any i mig, que pràcticament és el meu únic tema de recerca i de treball i gairebé de conversa, sol que també faig guitarres i mossega la poma. Doncs bé, en aquest cas, doncs, el programa d'avui és un, com una espècie de cavalga al cometa aquí ocult, en el que doncs us poso la meva conferència el dimecres passat a la Universitat de Lleida, en què vaig titular El moment Sputnik. Espero que us agradi.
Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Doncs sí, sóc en Marc i anem a parlar d'intel·ligència artificial generativa. He canviat el títol de la ponència perquè se'm va demanar un títol interessant, però en el moment que se'm va demanar no tenia un títol interessant, i al final he trobat un títol xulo de la presentació, que seria El moment Sputnik. Qui de vosaltres no sap què és l'Sputnik? Algú no sap què és l'Sputnik. L'Sputnik és un satèl·lit que la Unió Soviètica va llançar, és el primer satèl·lit que es va posar en òrbita de la història, en la història doncs, dels satèl·lits, en els anys 50, durant la Guerra Freda. I va suposar per als Estats Units un moment molt important de donar-se en compte de que no tenien la superioritat tecnològica i científica que es pensaven que tenien. És a dir, tu podies tenir tota la propaganda del sistema de McCarthy, Guerra Freda, tot allò, i el New York Times podia dir el que volgués, però els ciutadans americans veien l'Sputnik que passava, el podies veure, i veure una hora que es podia veure. I això es va donar una consciència doncs, en els americans i tothom, escolta, compte, que a l'espai existeix, i de cop i volta apareix una cosa que canvien les coses. De fet, hi havia un programa a TV3 que es deia Sputnik, un programa musical, i que començava amb un tit-tit-tit-tit-tit-tit, perquè era una ona de ràdio que tu podies detectar, podies sintonitzar l'Sputnik, i quan passava el senties tit-tit-tit-tit-tit que anava passat. Era l'única cosa que feia. Era un satèl·lit bastant inútil, però era el que feia. Llavors, en el món de la intel·ligència artificial, hi ha un altre, hi ha un autor que es diu Kai-Fu Lee, que és un dels CEOs tecnològics xinesos, és un senyor que va estar primer a Silicon Valley i després se'n va anar cap a Baidu, cap a Xina, és un senyor xinès, i en Kai-Fu Lee va escriure un llibre sobre intel·ligència artificial i Xina, un llibre que tindrà 6, 7, 8 anys, però és bastant actualitzat, i ell parla de en el moment en què Xina van tindre el seu moment Sputnik amb la intel·ligència artificial. I això passa cap al 2015, i és en el moment en què una empresa, que després seria comprada per Google, una empresa que es diu AlphaGo, aquesta empresa desenvolupa un sistema que, utilitzant xarxes neuronals, una tecnologia de xarxes neuronals, bàsicament, guanya el campió xinès del Go. Primer guanya el campió coreà i després guanya el campió xinès. És allò com a la boxa, que tenen diferents cinturons. Doncs hi havia el cinturó dels coreans, el cinturó dels japonesos i dels xinesos. Doncs el campió xinès de l'AlphaGo agafa i escombra el terra totalment amb el campió xinès, i se'n dona compte d'ells. Ells que tenien tant orgull, escolta, a l'escacs està bé que guanyi escacs, és un esport occidental, la combinatòria diu que, bueno, que sí, hi ha una explosió combinatòria, però el gol, l'explosió combinatòria és d'un altre nivell. I no només fa això, l'AlphaGo és capaç d'agafar i guanyar el campió del món, sinó que és capaç de guanyar-lo desenvolupant noves estratègies, noves tàctiques que no havia jugat mai ningú, i a més és capaç de fer això només jugant contra si mateix. Primer els d'AlphaGo el que fan és donar-li una llibreria de partides, és a dir, mira, es juga així. El que van fer és dir, després van dir, mira, saps què? Passem de tot, et donem, aquestes són les regles del Go, tu juga contra tu mateix i vés aprenent. I al cap d'uns quants dies, aquell programa d'AlphaGo era capaç de guanyar el campió de Xina. I a cop i volta a Xina, llavors és quan a Xina, que tots són així centralitzats i tal, decideixen IA a tope i fan un canvi, doncs, a nivell polític, a nivell econòmic, fins i tot a nivell de valors. O sigui, ells han de canviar la narrativa de la cultura xinesa i fer que els pares dels nois i les noies que han d'anar a treballar en temes tecnològics estiguin orgullosos d'això. Perquè tenien aquest problema. Tu, si tens una família amb valors tradicionals, no entenen aquest nou tipus de feina i, per tant, tu el que hauries d'anar a fer és una altra cosa que els xinos estem fent més... No, ara estarà el partit estarà orgullós del teu fill si el teu fill és bo en matemàtiques i se'n va a fer coses amb intel·ligència artificial. I llavors, doncs, el que ens passa a nosaltres és que el 30 de novembre de 2023 tenim el nostre moment Sputnik, en el moment en què una empresa, doncs, que fins aquell moment només coneguda doncs, pels quatre friquis que estem en el món de la tecnologia, molt afinats, doncs, sabem que una empresa que es diu OpenAI obre una demo de recerca d'un producte que es diu ChatGPT. I tothom es torna boig. Doncs primer tot ara anem a fer una pausa. Primer tot, el que passarà avui és dir, tranquils, dic... Tot és molt senzill. Vale? Tot el que us explicaré és molt senzill. Per tant, no us preocupeu. I en qualsevol moment aixequeu la mà i pregunteu. No deixem pel final, ens faran fora al final. Per tant, si algú té una pregunta, no us talleu. Ei, Marc, vull fer una pregunta. I la fem. O sigui, cap problema. Tot és molt senzill. No passa res. No patiu. Doncs anem a entrar a la dimensió desconeguda, perquè aquesta imatge com l'he generada? Doncs jo he agafat i parlat amb el ChatGPT, amb la seva versió del Dalí, i li he dit coses, doncs, escolta, necessito una imatge apaïsada, que surti a l'Sputnik, em surt un coet i coses, i al final he acabat trobant doncs, una imatge doncs, que m'acaba d'agradar cap aquí. N'he triat una com una de les imatges. Per què és un moment Sputnik ChatGPT? Doncs perquè doncs, el ChatGPT té aquest comportament, és a dir, de cop i volta, en 5 dies del seu llançament, orgànicament, sense fer publicitat, sense que ningú en parli, doncs aconsegueix els 5 milions, el milió d'usuaris en 5 dies, 100 milions d'usuaris a finals de 1900, a finals de gener del 2023. Jo en aquells moments, utilitzant el Google Trends, me'n dono compte que el ChatGPT és més popular que la Shakira i és el moment del Piquegate, el moment de la cançoneta aquella del Piqué i la... d'allò, doncs, més atenció que la Shakira, amb la qual dius, ostres, 173 milions d'usuaris a l'agost, a l'abril, i 180 milions. I em sembla que una quantitat molt important són de pagament i tots pràcticament són usuaris que l'estan fent servir. És a dir, és un producte que de cop i volta apareix i sense zero publicitat. I és un moment, i a més l'atenció i la quantitat de preocupació que aixeca i a la Unió Europea, evidentment, ja hem de legislar la IA i hem de parlar de l'ètica de la IA i tot aquest tipus de coses, coses que a mi em sembla que s'han fet molt malament, ho podríem parlar, però és una altra, seria una altra conferència. Llavors tornem a la dimensió desconeguda. Aquesta imatge l'he fet servir en un paper. L'he fet servir en un paper, que em sembla que està... Bueno, en algun lloc el trobareu el QR del paper, per si em voleu citar, que sempre va bé. Aquesta imatge la tenia que fer servir en un paper, però és que la vaig trobar a la web. I quan la vaig enviar, l'editorial em va dir, tio, és que ho farem amb Open Access i tens el copyright d'aquesta imatge? Vaig dir, cap problema. Anem a la dimensió desconeguda i li vaig dir al ChatGPT, escolta, et dono aquesta imatge, és a dir, li pujo la imatge, si tens la versió de pagament del ChatGPT. Si sou tacanyos, això no ho podeu fer, s'ha de pagar. Vale? Però si tens la versió de pagament, li dones la imatge i li vaig demanar que em fes un programa en Python que generés una imatge com aquesta. El fotut és que em va donar la imatge i jo li vaig dir, ei, tio, jo li parlo com un surfer perquè tinc la idea de que parlant-li com un surfer funciona millor. Hi han papers, Hi han papers de recerca en intel·ligència artificial que diuen que si li parles utilitzant vocabulari de Star Trek, funciona millor amb el raonament científic. S'ho juro per Snoopy, eh? O sigui, això és així. I el motiu és que aquests trastos estan entrenats amb moltes converses i llavors, si tu identifica que tu estàs utilitzant llenguatge, diguéssim, tècnic i relevant sobre un domini determinat, et donarà bona resposta sobre aquest domini. Si tu li preguntes demostrant un nivell cultural o un nivell d'atenció i de comprensió baix, la qualitat de la resposta es baixarà. O sigui, fa coses molt estranyes, coses com que el divendres doni resultats més curts. Perquè han identificat, perquè ell sap que el divendres la gent, doncs, tenim més mandra. Ja estem pensant al cap de setmana, ara ha nevat una mica, a veure si podem anar a esquiar i tal. Doncs, hòstia, doncs, d'allòs, jo li parlo com un surfer i li demano un programa. I realment em dona un programa que jo me'l baixo, l'executo en el meu ordinador i genero una imatge. Però el que no m'havia donat compte és que els d'OpenAI havien agafat i havien pujat una actualització que aquesta imatge que em dona, ja l'ha generat ell. És a dir, ell, sense dir-m'ho, ha fet el programa, ha executat el programa i em dona la imatge que ha obtingut. La imatge d'aquí no és la mateixa que la d'allà. El qual em vaig quedar molt parat ahir quan replicava aquest experiment. En qualsevol cas, jo vull generar una gràfica, li puc demanar que em doni el programa que fa la gràfica. Vull fer un anàlisi estadístic d'un conjunt de dades, li puc demanar que em faci el programa en R, en Python o en el que sigui per poder fer l'anàlisi estadístic i potser m'estalvio un curs d'estadística. Els professors d'estadística molt malament, però potser el que has de fer és entendre els conceptes d'estadística i no el llenguatge de programació R o el que toqui. Altres coses, jo també ho vaig fer per aquesta imatge, però ja no us ho ensenyaré, però unes coses interessants és de dir que és que comparat a això d'arribar a un milió d'usuaris, però veiem la rellevància, és a dir, Netflix va tardar més de 1.000 dies, diversos anys, Kickstarter va tardar doncs 3 anys, Twitter va tardar 2 anys, Spotify 150 dies, Instagram 75, ChatGPT 5 dies. O sigui, estem parlant d'una cosa així una miqueta complicada, ¿vale? Però el que passa és que ChatGTP no està sol. No és una cosa... Tothom parla de ChatGTP perquè sí, eh? Sí, ChatGTP, a La Vanguardia, no sé què, al diari, a la ràdio, sí, però no estem parlant d'això, eh? O sigui, això no és ChatGTP i prou. Això és Esparta! Aquí hi ha una guerra flipant que no us la imagineu. Jo l'any passat vaig agafar i vaig estar fent formació de formadors, però els professors universitaris estaven molt preocupats sobre què passa quan els alumnes tenen ChatGPT. No què podem fer nosaltres per fer les coses millors, és preocupació defensiva. Primer, és allò, fa por. Això en podem parlar després. Però això és Esparta. És Esparta en el punt que hi ha una arena, hi ha un lloc a internet en el que els llenguatges com ChatGPT, en aquest cas, ChatGPT ve amb dues versions, el GPT 3.5 i el GPT 4, hi ha rumors que surt una versió nova aquesta setmana, però bueno, no ha sortit encara, per tant, rumors, i el que hi ha és com un campionat, hi ha una elo, com en els rànquings d'escacs, eh? I el rei és GPT 4 Turbo. GPT 4 Turbo. Anem a mirar una cosa aquí, fixeu-vos-hi, perquè és interessant. Primer de tot, GPT 4 Turbo és el que guanya, és el campió indiscutible. En el senyor Salman Khan, en el TED de l'any passat, se li va escapar que ell tenia accés a una demo de GPT 4 l'estiu de 2022. Vale? O sigui, els senyors d'OpenAI ja fa 2 anys gairebé que tenen el GPT 4. I el número 8 és un model fet a Europa per una empresa que es diu Mixtral i és un ordinador que jo puc executar, és un model que puc executar en el meu ordinador, en local. Si tens un portàtil mínimament potent, el pots... Si tens un Mac, si no tens un Mac, no t'hi posis. Si tens un Mac i ho pots executar, deixa'm veure una mica d'aigua, doncs el pots executar en el teu ordinador i és de programari lliure. És a dir, que jo el puc agafar i el puc posar al meu servidor o el puc posar al meu ordinador. Aquesta empresa l'ha fet de programari lliure, eh? I competeix, eh? I és més, aquest, que és de programari lliure, es pot executar en l'ordinador, és millor que el ChatGPT. Vale? Però és que aquest GTP 3.5 Turbo és bastant millor que el que va sortir el novembre del 2022. Amb la qual dius, compte, perquè Déu-n'hi-do. Però penseu una cosa, jo estava mirant això, fent les transparències, m'han canviat el rànquing. O sigui, això és una conferència que jo vaig donar fa 15 dies, ahir per la tarda, repasso, deixem veure què passa. Ha canviat, eh? De cop i volta ha canviat el rànquing, el ChatGPT 3.5 Turbo està al 13, ja no està ni en el top 10, i tenim el Mistral i el GTP, doncs, tenen diferents versions i diferents sabors. I tots aquests, doncs, són propietaris i comencen a sortir, però hi ha molts models open source. A mi m'interessa molt aquesta part de l'open source, el moment dels... en aquest cas hi ha una demo del ChatGTP funcionant en el meu ordinador. Hi ha un producte, doncs, que es diu Olama, que et permet agafar i executar aquests models en el teu ordinador, si tens un Linux o tens un Mac, i crec que ja està en una demo per Windows. Necessites una miqueta, doncs, de hardware, però en un portàtil n'hi ha prou. És a dir, si algú té un ordinador de gaming, doncs tranquil·lament pot fer-ho servir. Hi ha moltíssims models. Hi ha moltíssims models. En concret, el Llama 2, per això porto una samarreta d'una Llama, vale, del no problema, és perquè el primer model open source que va sortir era el model Llama que va treure Meta. De fet, el van fer open source perquè algú el va filtrar, el va ficar al BitTorrent. I llavors van dir, bueno, potser li fotem una llicència perquè si no la gent farà el que vulgui. I li van ficar la llicència. A més, aquests models la gent els pot modificar. De fet, uns estudiants de la Universitat de Stanford, uns doctorants de la Universitat de Stanford, el que van fer va ser agafar el ChatGTP, l'API del ChatGTP, crear un conjunt de dades d'entrenament, entrenar una mica més el model Llama i el van aconseguir que ja funcionés millor que el ChatGTP 3.5 en una cosa que ja no era una Llama, sinó que li deien una alpaca, que és un bitxo semblant. Amb la qual sempre hi ha totes aquestes conyes amb els noms. Llavors, molt bé... Què és ChatGPT? Doncs a veure, el ChatGPT és una petita, vale, part de la IA generativa. Hi ha molta IA generativa. El senyor John McCarthy, que era un dels pares del concepte IA, que són uns que es van reunir a principis dels anys 50, cap a l'any 54, a Dartmouth, per als Estats Units, es van reunir una colla i van parlar. Estaria això de la intel·ligència artificial? El McCarthy va dir un dia... Quan una cosa funciona ja no és intel·ligència artificial. La IA és la branca de la informàtica del que no funciona encara. Llavors, el ChatGPT és una petita part, hi ha els generadors d'imatges, hi ha moltes coses. Utilitza, bàsicament, uns models matemàtics determinats, que se'n diuen LLM, Large Language Models. Jo per això, Laurent, no parlo d'IA, parlo de models. Parlo de models de llenguatge, que al final bàsicament són dues coses. És un programet petitó i un fitxer molt gros amb molts números. Pels que sàpiguen una mica de matemàtiques, el que són això són moltes matrius i determinants. Moltes matrius i determinants que estan posats d'una manera determinada amb l'arquitectura del transformador. Hi ha qui diu que el transformador en la intel·ligència artificial, això ho diu el Tristan Harris, diu que és com quan el Newton va escriure el principi de matemàtica. Si ens hi fixem en la història de la matemàtica, la física i la química i l'enginyeria, hi ha un abans i un després molt gran abans i després del principi de matemàtica. Per què? Perquè el Newton agafa i formalitza exactament com hem d'agafar i fer recerca sobre matemàtica, sobre física, sobre química, sobre enginyeria. Ens ensenya a fer integrals i ens ensenya com ho hem de fer. Abans tenim Galileo que va dient coses i Kepler i van dient coses, però cadascú s'inventa les seves fórmules i ho pensa de la seva manera. A partir de que tenim el principi de matemàtica i el càlcul, de cop i volta, doncs, anem a agafar tots els nostres experiments, anem a expressar-los de manera que quadrin amb el càlcul. Tenim una manera... I llavors què passa? Que tots entenem el que estan fotent els altres. Perquè si jo sóc un científic i m'he d'inventar una manera de matemàtica de pensar les coses i una manera matemàtica d'escriure, després el que estic dient són tres complexitats. Primer has d'entendre com carai estic parlant i després has d'entendre el que estic dient. però si tenim un llenguatge comú de com descriure els experiments, de cop i volta doncs podem començar a llegir-nos mútuament els papers i els podem començar a criticar. Papers que, per cert, no es publicaven de manera peer-reviewed. En Newton no va publicar mai en una revista peer-reviewed. Tu enviaves a les revistes i et publicaven. Era un altre món, hi havia uns costos diferents, però el peer-reviewed no és una cosa que ens han donat els àngels, és una cosa que està trencada i la gent fa trampes. Però, no sé si ho sabíeu, però és... No sé si ho sabíeu o ho suposàveu, però és així. En qualsevol cas, la gràcia, per què parlo de Newton? Parlo de Newton. Perquè la manera de treballar en el món de l'intel·ligència artificial, d'investigació d'intel·ligència artificial, és amb reptes, concursos, ¿vale? És en plan de, a que no hay huevos a fer un programa que reconegui cares de gatets. Hi havia un concurs que havies de diferenciar chihuahuas de muffins. No sé si aquest segur l'heu vist en el social media, en els chihuahuas i els muffins. És un muffin o és un chihuahua? Doncs que un programa diferenciï quan és un chihuahua o és un muffin, doncs té la seva dificultat. Llavors m'ho has de mirar bé, posar i treure les ulleres. Doncs tu has de mirar. Doncs, hi ha concursos. A partir dels senyors de Google treuen l'arquitectura aquesta del transformador, ¿vale? a més amb un paper que bàsicament són així de xulos. És attention is all you need, res més. Sabeu aquests papers que escrivim de a method to no sé què, no sé quantos, using no sé quantos, des de la mare que el va matricular el dijous per la tarda? Sí? Que ningú llegeix? Sí? Aquest? Doncs no, aquests attention is all you need. Després busques número de papers publicat amb la paraula is all you need i pugen exponencialment. Feu la cerca de número de papers publicats amb is all you need. Attention is all you need. Your love is all you need. Van començar els Beatles, evidentment. A l'attention is all you need aplicat a la intel·ligència artificial comencen a guanyar tots els campionats. Quan algun equip, en qualsevol de les disciplines, vull robots que s'equilibrin, vull agafar i generar coses, vull agafar i identificar coses, vull veure per allò, vull fer traducció, puc fer generació de textos, el que sigui, els que estan fent servir, els que estan competint utilitzant transformadors, és com si s'haguessin pres la poció màgica. Doncs, de l'Astèrix, a tope, guanyen. Amb la qual tots els investigadors d'intel·ligència artificial que estan treballant en el camp aquest de les xarxes neuronals, que mesos abans no es poden llegir els papers entre ells perquè fan servir idees, matemàtiques, models i aproximacions totalment diferents, tothom comença a parlar de transformadors. Amb la qual tots estan treballant amb el mateix i tots s'estan beneficiant de les mateixes, de les seves... dels treballs dels uns dels altres, amb la qual el camp comença a avançar super de pressa. Vale? I per això estem tenint aquesta explosió tan de pressa. Llavors, és a dir, com hem trobat un filon, a veure quant de temps trobem coses en aquest filon. Recordem una cosa, o sigui, al final, en la física, diguéssim, newtoniana, va haver un moment que ja no vam descobrir res més. S'han de descobrir unes coses i hi ha un moment que s'ha descobert tot. Hem de buscar una altra física. Després descobrim la física quàntica, descobrim coses i arriba un moment que no trobem res més. I després ens inventem la teoria de cordes i allà no hi havia res. Però això és un altre tema. Algun físic... Aquest és el paper del attention, is all you need. Molt bé. Llavors, a veure, què és el que passa? Com fer? I ara dius, hi ha qui agafa i dius, escolta, el que fem és anima preentrenar un transformador de manera que ja no el tingui... És a dir, abans de dir, fem transformadors, els entrenem i fan una cosa. Va haver de dir, escolta, anem a agafar i anem a fer un model de transformador ja preentrenat. La idea està de preentrenar-los. El que fem és agafem... Tenim el programet d'entrenament, i tenim moltes, 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 moltes dades. Moltíssimes. I, a més, dades que han tingut que estar supervisades. És a dir, això està bé, això està malament. Això està bé, això està malament. I això és molt important i molt rellevant. Perquè avui en dia, les empreses de tecnologia no estan absolutament contaminades amb política. Per què? Perquè si jo soc Google l'any 2000 i tu em fas una pregunta sobre muffins, doncs jo el que faig és busco les pàgines on es parla de muffins i miro la rellevància a partir d'un algoritme que ells van inventar, que el senyor Larry Page va dir que era el Page Rank. No per les pàgines, sinó perquè era el Larry Page, el Page Rank, i donava això. I era algorítmic. Quan nosaltres tenim aquests models, algú té que estar entrenant i té que prendre les decisions explícites de aquesta expressió és correcta, aquesta no és correcta, aquest tipus de resposta està bé, malament. Hi ha molts humans dient això està bé, això està malament. Si feu servir el ChatGPT, us diu, us agrada aquesta resposta o no us agrada aquesta resposta? Us estan demanant que treballeu per ells gratis. Vale? Els interessen aquestes respostes. Molt bé. Necessitem aquesta supervisió, necessitem supercomputadors i, a més, més refinat. Després fem una altra cosa de més refinat. Llavors, això funciona de la següent manera. I és relevant, eh? No us explico només per... Hosti, que tard que és. Entrenem i llavors hi ha aquesta part de LRHF, que és el que va inventar OpenAI, és la gran invenció d'OpenAI, vale? Que bàsicament és reforçar l'aprenentatge automàtic a través del human feedback. Per això, quan algun model dona una resposta específica que té un impacte polític, s'ha de parlar amb la gent que l'ha entrenat, perquè allò ho han posat allà. No és casual. Hi ha un entrenament allà dintre. O ho han entrenat o ho han desentrenat perquè deixi de fer això. Amb la qual cosa, comença a ser una mica perillós tot això. Vale? Llavors, la ciència que governa el funcionament dels LLMs és anàloga a la frenologia. Si no ho sabeu, la frenologia era una ciència molt famosa durant el segle XIX, que tenia els seus doctors i les seves tesis doctorals, no patiu, o sigui, i per tant és interessant, on es dedicaven a estudiar el comportament de les persones, predir el comportament de les persones, el seu caràcter, a partir dels bonys al cap. Vale? Ells anaven a les presons de París i resulta que els presoners allà tenien bonys al cap, perquè resulta que s'havien fotut amb batusses o la mateixa policia els havia donat cops al cap per entrar-los allà dintre. I els feien aquesta suposició. Allò de la correlació no és causalitat, però estem una mica en això. O sigui, no en tenim ni idea de per què funcionen. Els papers sobre com funcionen els LLMs i el que fan i per què ho fan és algo de dir, observem que quan fem aquestes coses passen aquestes altres. I ja està. I suposarem que continuaran passant, però no tenim cap capacitat de fer una inferència. O sigui, per tant, estem davant d'un descobriment. Llavors, el que sí que s'ha vist és que quan aquests models són molt grossos i fiques molta computació i ho entrenes amb moltes dades, comencen a passar coses que no sabíem que havien de passar. Ningú els va dissenyar perquè es comportessin així, però ara sabem que passen. Coses com, doncs, que tenen capacitat d'aprendre coses a partir de pocs exemples, que tenen capacitat de fer raonaments en cadena amb conceptes, que tenen coses com saben programar, saben fer càlculs aritmètics, vale? I a més, són capaços de representar coses, poden agafar i tindre interioritzats conceptes com el color blau. Llavors dius, ostres, doncs, passen coses interessants i no sabem per què passen, o sigui, ningú ens ho pot explicar. Hi ha tota una branca que intenten explicar per què això passa i què has de fer, mirar els números a dintre d'un fitxer de diversos gigabytes de números, zeros i uns allà dintre i números en coma flotant per allà dintre a veure què és el que passa. Ningú ho entén. Llavors, és una àrea de l'intel·ligència artificial molt complexa. Vale? I fins i tot després hi ha empreses que comencen a dir que tenen models que expliquen el que fan altres models. Sí, però són tots models en plan de si no ne vero ben trovato. Llavors dius, bueno, coses que passen. Cosa important, una cosa important, i això és útil, és aplicable per vosaltres. Vale? Els LLMs, una de les coses que tenen és que quan l'estàs fent servir, és a dir, quan estàs en aquella finestra de xat, tens tots aquells missatges en aquella finestra de xat, l'LLM ho té com a context. I és com si aquest context per al LLM fos un entrenament. És a dir, quan esteu parlant amb un llenguatge, tant el que dieu vosaltres com el que el model està dient forma un entrenament ad hoc que només dura durant aquella conversació. Però diguéssim, ets un científic d'intel·ligència artificial entrenant a un model. Llavors, per exemple, anem a provar això. Aquest és un dels exemples que a mi m'agrada. Deixeu-me així, que així ho podré llegir, que si no, no ho veig. Doncs el que diem és, explica'm què és un haiku i explica quin tipus de poema és un haiku. Però jo li pregunto, tria el nom d'un aliment. Si el nombre de lletres d'aquest és parell, vale, escriu un haiku sobre aquest aliment. I si no, m'escrius un haiku sobre una beguda espirituosa que hi vagi bé. Molt bé. Llavors ell diu, escollim paella. La paraula paella té 6 lletres, que és un número parell. Així que escrivim un haiku sobre aquest plat. Aroma de marisc. Sobre l'arròs daurat s'estén paella al sol ponent. preciós, eh? Dic, podia haver buscat un exemple amb cargols, però no em va parlar de cargols, amb la qual és el que hi ha. Però anem a mirar-ho una miqueta, eh? A veure, el que jo d'entrada li dono les indicacions, després aquestes indicacions ell escull paella i aquesta resposta torna cap a dintre del context. I llavors pot treure el haiku sobre això. Tindreu les transparències, eh? No patiu, eh? L'escola doctoral ja té les transparències, les paralloses. I després, aquí, en aquest cas, doncs, li vaig tornar a executar la mateixa cosa. Com que és un sistema probabilístic, no s'ha de comportar sempre igual, i em va parlar del sushi. Eh? I com que el sushi és sanar, doncs em va fer un poema sobre el sake. Eh? Doncs diu, perquè el sake combina amb el sushi. Combina més bé la cervesa, però això no ho sap el d'allò. La cervesa combina bé amb tot. Però bueno, això és una altra cosa. En aquest cas jo puc agafar i donar-li instruccions com aquestes, dic, et dono un text i analitza'l, eh? I coses. Doncs, bueno, doncs coses... És a dir, puc com programar aquestes idees. Llavors, això em dona peu a introduir una de les tecnologies més calentes del moment, que potser algú no haurà sentit, que és el RAG. Si algú ha llegit en el context de la IA, el RAG, es diu Retrieval Augmented Generation. Uau! Vale? La idea és dir, quan tu li preguntes una cosa al ChatGPT o amb un model, et diu, les dades que m'han fotut a dins són fins tal data. I tot el que ve després, no ho sé. Però jo li puc donar la informació. I el que jo puc fer és un programa que tu em facis la pregunta, buscar la informació en una base de dades, a internet, on sigui, l'inserto en el context aquesta informació i llavors el model em pot generar una informació a partir d'una informació acurada. D'una informació acurada. Després veurem algun exemple de com això s'aplica. Vale? Llavors, coses importants. Quan feu servir ja d'això de dissenyar les indicacions, n'hem trobat un nom xulo, Prompt Engineering, eh? Perquè si és Engineering, molt, eh? Jo estava preocupat que no en diguessin Prompt Architecture, eh? Perquè a la que ens despistem també s'hi fica... Ara hi ha, per exemple, al món del software, hi ha arquitectura del software. Primer eren programadors, després analistes, després enginyers de software, arquitectes de software, al final serem, jo què sé, no? De moment estan enginyers. Ja teníem arquitectura, algun arquitecte a la sala? No. Coses que hem de fer si volem fer enginyeria de prompts, que és prèvia a l'arquitectura. Primer de tot, hem de ser específic, no ens empatollem. Després, identifiquem el que estem dient, com ho estructurem, és a dir, hem de parlar-li correctament i estructurar la manera que estem parlant. Podem donar un exemple del que volem que ens digui, si s'ha de comportar d'una manera, li podem donar un exemple i pot ser explícit, i a més deixar, per exemple, que el model pensi. És a dir, primer, com allò, he escollit la paraula sushi, això és, ell pensa, he escollit la paraula sushi, però llavors aquest pensament entra dins del context i de cop i volta ja pot contestar molt més d'això. I aquests són els trucos que si ho proveu, és a dir, com vosaltres dieu, és que només està fent el que jo vull, doncs penseu en aquests trucs. Aquesta transparència li pot ser la foto, però ja tindreu les transparències després. Llavors, primera pregunta, la pregunta que em fa tothom. La gent diu moltes tonteries i hi ha empreses que bàsicament són lladres, empreses que venen software que et diuen si un programa, una cosa, l'ha escrit una intel·ligència artificial. És mentida. És mentida. Aquest article demostra matemàticament que quan un model, o sigui, un model que està dissenyat per imitar els humans, no, si és prou sofisticat, no podràs identificar si l'ha escrit un humà o no, perquè això està dissenyat perquè sigui dissenyat per un humà. El que vol dir és que en el no podràs distingir la teva classificació d'una classificació d'aleatori. És més, si jo soc un professor i tinc un software que em diu que l'alumne ha copiat, vale, i jo tinc que actuar sobre aquesta còpia, tinc que saber una cosa, quin és el ràtio d'error d'aquest sistema? Si el ràtio d'error és superior a zero i poden haver-hi falsos positius, estic agafant una responsabilitat ètica molt important. Per tant, compte, quan tenim coses com l'Orkut o el Turnitin, que simplement comproven que els textos de Xonses, ja hi ha jocs de caràcters. Per exemple, hi havia estudiants que us vaig a canviar. Jo agafo el teu treball, el copio verbàtim i canvio les is per un caràcter, la L de l'alfabet cirílic, que resulta que és exactament igual que la I. Foto allà dintre i el Turnitin s'ho menja. O sigui, al final és dir, has de fer coses amb el cap. Coses interessants que vaig trobar és, per exemple, una professora que el que feia és que en els seus enunciats els hi donava als alumnes un PDF en el que ficava amb lletra molt petita dintre l'enunciat i de color blanc fer servir la paraula pinya, fer servir la paraula pinya i antípodes. I llavors, clar, si els estudiants copiaven del PDF i enganxaven el ChatGPT generava una resposta correcta, però la paraula pinya i la paraula antípodes hi era. Llavors sí que els pots enganxar. És a dir, si tu vols agafar algú que està fent trampa, has de ser més llest que el trampós. Però això ha sigut sempre així. Sempre ha sigut així. Per tant, això, les coses defensen amb el cap, no amb varetes màgiques, però el que volem és la vareta màgica. Jo vull algú que em digui que ja està. La pastilla que m'ho dona. No, escolta, si vols aprimar no és una pastilla, has d'anar al gimnàs i has de menjar poc. Doncs no pots buscar la solució fàcil. Doncs, llavors, anem a parlar de recerca, perquè estem amb un doctorat. La recerca canvia? Sí, la recerca canvia. Penseu una cosa, de quin segle és la Universitat de Lleida? De quan va sortir? La Politècnica tenim 50 anys, eh? Més de 700, eh? O sigui, fa més de 700 anys no hi havia senyores. Fa més de 700 anys no hi havia senyores. Es devia utilitzar el mètode escolàstic. Vale? Segurament ja no devia haver impremta. Els llibres, els que... Tenia una pinta com això, amb el Guillermo de Baskerville i tot això, el nombre de la rosa. O sigui, doncs, la recerca, collons que ha canviat. Vale? I les millores tecnològiques, específicament sobre tecnologies de la informació, transformen. Per tant, no ens hem de rasgar les vestidures de que les coses canvien. El problema que tenim és que nosaltres vivim després de 1971. El 1971 passen tres coses molt importants. La primera és que jo neixo. La segona, i per mi és molt important, la segona és que s'inventa el microchip i la tercera és que un periodista americà que es diu Alvin Toffler publica un assaig a la prestigiosa revista Playboy, que és Q, en aquesta revista aquest assaig després es converteix en un llibre, aquest llibre es diu Future Shock, el xoc del futur, i bàsicament el que diu és que el món, per causa del progrés tecnològic, es transforma i es canvia. I arriba un moment que aquesta transformació és accelerada i arribem a un moment que estem en un moment de xoc. I ara estem tots aquí una miqueta en xoc. Vale? Jo, quan tu estàs agafant i fots un paper i dius, hòstia, la bibliografia està molt bé i mires que tens un paper de 2022 i la resta són de 2023 i estàs enviant el paper al finals de gener de 2024 i tens un paper citat de 2024, dius, això va molt de pressa. Tot va molt de pressa. Per tant, estem dins d'aquest xoc del futur. Penseu una cosa. Com es feia recerca abans de Wikipedia? Com es feia recerca abans de Google, abans de Google Scholar, abans dels papers amb Open Access? Havies d'anar a un lloc, a un edifici, que es deia biblioteca. Vale? Que no era un lloc on hi havia ordinadors i tenies taules per treballar, sinó que hi ha unes coses en unes llibreries i havies de prendre uns codis específics estranys amb una criptografia i havies de tirar-te hores buscant el punyetero llibre o encarregar-lo, potser t'havies d'esperar 2 mesos que el llibre aparegués. Vale? I els llibres no te'l podies tenir molt de temps. No sé si us sona, però això és així. Ara no, ara agafes i dius... A partir de Google canvia totalment la cosa. A partir de Google Scholar canvia totalment la cosa. O sigui... Imagineu-vos fer una systematic review en una llibreria. Canvia. Molt bé. Doncs, bueno, això és el que us deia abans. Doncs anem a parlar de coses. Primer de tot, el gran assistent. Ara imagineu, jo, a mi m'agrada l'astronomia, però no sóc astrònom. Vale? No sóc astrònom, vale? Sóc càncer. I ahir vaig agafar i vaig entrar a Google Scholar i vaig dir, busco un paper sobre forats negres. I explico això. No sóc capaç. Si la meva vida depèn d'això, les coses que jo no hagi vist a Star Trek no les puc explicar. Wormhole la puc explicar, vale? Però el Kerry Black Hole no sé el que és. Però jo puc agafar i copiar... Ups, què ha passat? Ah, vale. Jo puc agafar en el ChatGPT, vale? On està aquí? Li puc preguntar a Perplexity.ai què és un forat negre. Tinc en algun lloc... A veure, no, l'he perduda. No, on està? M'ho he menjat. Ah, aquí! No, aquí. Bueno, li vaig preguntar a l'abstract, al ChatGPT, li pregunto, explica'm totes les coses que hi ha en aquest paper. en aquest abstract. Totes les coses. Com si no sapigués gens d'astronomia i sóc càncer, però he mirat Star Trek. Explica-m'ho. I em dona explicació de cadascuna de les coses. Li puc demanar que em recomani lectures, però puc anar a un lloc que es diu chatpdf.com. El chat PDF, el que jo puc fer és pujar-li un PDF i li puc començar a fer preguntes sobre el paper. Li puc fer preguntes sobre el paper. Atenció, revisors. Vale? Quan us demanen que reviseu un paper de 18 pàgines i no us paguen, què? Què? No! Podràs posar que has fet la revisió d'aquest paper a no sé quina web. I per què serveix això? Vale. Vale. Doncs això, doncs, pots agafar, fer servir el chat PDF i dir què tal està la metodologia d'aquest paper? Què diu les conclusions sobre aquest tipus de coses? Què diu això? Pregunta-li. I el trobaràs. I després pots anar, digue'm a quina pàgina és, i pots anar a la pàgina i ho pots trobar. És a dir, fas una lectura molt més ràpida i potser fins i tot més acurada que fer una lectura i gairebé agafar somnolència. Perplexity.ai és el meu cercador de... No l'he fet jo, eh? No l'he fet jo, però és el cercador d'internet que estic fent servir jo ara. Jo li pregunto coses, què és un forat negre, i el que em dona és una sèrie de pàgines on es parla del que és un forat negre, em dona una resposta generada, allò que us deia el Retrieval Augmented Generation, una resposta generada amb el contingut de les pàgines, i em cita cadascuna de les pàgines. I si jo vull saber, dic, per saber més, vés en aquesta pàgina, que aquí t'ho explica tot. Amb la qual cosa dius, és impressionant. El temps, ja, Google és com tecnologia del segle XX, literalment. Després hi ha llocs com aquest que vaig descobrir fa 2 setmanes, que és acollonant. Estàvem en un tribunal de tesi i un dels altres tribunals va dir, heu vist això? Això et fot Systematic Reviews. Pagues 10 euros al mes. A més, tu tens un grup de recerca, compartir un compte d'usuari, pagues 10 euros al mes i això et fot Systematic Reviews. Te les fot directament. Et permet analitzar papers, et permet fer estats de l'art, superràpid. Clar, llavors, aquí... Quants de vosaltres, els estudiants, heu tingut que fer? Us han demanat que feu una Systematic Review? Sí, no? És normal. Clar, llavors... Al final, la sabidoria es troba sempre a la pel·lícula El Quinto Elemento. A la pel·lícula El Quinto Elemento, el Chris Rock agafa i van en aquell... en un avió, han de fer un viatge i li diu que dormi. Llavors s'està beneficiant d'una de les hostesses i diu, senyor, tiene que adoptar la posició. I diu, no quiero una posició. Las quiero todas. ¿Vale? Pues, llavors dius, jo no vull una Systematic Review. O sigui, jo ara agafo amb un pobre estudiant de doctorat, que jo també he sigut un pobre estudiant de doctorat, i has de fer, en aquella època en dèiem estats de l'art, però algun dia vam dir, no, no, han de ser sistemàtiques, perquè així es mola més, i així tots la comissió acadèmica tindrà pau d'esperit de que s'ha fet una Systematic Review i el pots publicar en algun lloc dient que és una Systematic Review. I així es publiquem més papers, que és el que necessitem, no? Que hi hagi més papers. I després farem una Systematic Review sobre Systematic Reviews. La idea és dir, si la Systematic Review no tinc que estar-me 2 mesos fent, muntant una bases de dades de text i els abstracts i trobant les coses i buscant totes les bases de dades i llegint els articles i morint-me de fàstic de la puta Systematic Review, perdó. No, no, la puta Systematic Review. Vale? A mi el que m'interessa són les conclusions. Doncs jo el que vull... I a més, quan acabes la Systematic Review, et reuneixes amb els teus directors, menys de 3, i que dèiem abans, és a dir, els teus 2 directors, si és 3, mal pels directors, eh? I els directors diuen, està bé, però jo crec que no has considerat això d'incloure-ho a la teva Systematic Review. I llavors, quan dius, els mato, vale? El meu primer doctorant un dia em va dir, Marc, te voy a matar, i jo li vaig dir, ja pots llegir la tesi? S'ho juro. Eh? I, hòstia, podríem fer això, dic, Marc, te voy a matar, ja pots llegir la tesi. Ja està. És una opció. No tothom és com jo, amb la qual cadascú la confiança que tingui cadascú. Però en qualsevol cas, imagina que tu tens això. Tu pots fer moltes Systematic Reviews. Pots fer, durant els 2 mesos que estàs fent una Systematic Review, fer una Systematic Review cada dia i llegir-te els resultats d'aquesta Systematic Review. Imagina el coneixement que tu pots acabar tenint. Eh? I fer el mapa de totes aquestes Systematic Reviews. Clar, que què passa? El valor de fer una Systematic Review ara és 0. Perquè, bueno, no, són 10 euros al mes. Vale? Són 10 euros al mes. Està bé, com aquí, la pela se pela, no? Però 10 euros al mes. No pagueu el ChatGPT car, ara pagareu 10 euros per això. Eh? Però jo t'ho foto una tesi, collons, tira, tira milles. Ara, si tens la sort que els teus directors no saben que això existeix, hem arribat tard, ho tenim molt malament, l'entregues això, ho presentes en una revista, tal, però ara ja se sap. Vale? Ara ja se sap, això ja comença a córrer. I n'hi ha uns altres més, eh? Tu te'n vas a Acadèmia, els mateixos de Web of Science, ja t'estan donant les eines que et fan els systematic reviews. O sigui, ara tothom estarà corrent, perquè al final fan aquestes coses que us deia del Retrieval Augmented Generator. Mira, segueixen tots els papers, fan les cerques, et fan les sumaritzacions i t'ho donen. I a sobre t'ho fiquen en el Zotero o en l'eina que tu facis servir per fer les teves referències. Amb la qual cosa ja està. Però això ara no tindrà valor. Haurem de pensar una cosa diferent, però podem aprendre molt més sobre un camp. Podem fer una systematic review sobre una cosa molt més específica o sobre una cosa molt més general. Podem ampliar. I per tant, és una eina més potent. Què passa? Que el que estàvem fent abans no té valor. Ens ho hem de replantejar, hem de conèixer. Ens han fet aquesta disrupció. Algunes coses més. Això ho ha fet el meu amic, el professor Juan Antonio Pereira, Juanan Pereira, de la Universitat del País Basc. En Juanan és una màquina, és una autèntica màquina, i s'ha programat un repositori en el que ha ficat totes les memòries de treballs de final de grau d'informàtica de tota Espanya. I ho ha ficat en un sistema de Retrieval Augmented Generation i li fot queries i tu li fas una pregunta, vull una tesi en la que es tracti sobre això, en aquest cas he posat la tonteria de les xarxes bayesianes, perquè mola, i te'ls troba. I et pot dir fins i tot en la pàgina de la memòria on s'està parlant això. Ara imagineu que la Universitat de Lleida agafa tots els papers escrits per els investigadors i investigadores de la Universitat de Lleida i totes les tesis doctorals llegides a la Universitat de Lleida i ho teniu en el vostre repositori. I en comptes de tindre aquest cercador que no trobes mai res, perquè a l'UPC en tenim un d'aquests també, no, o sigui, no, no, jo estic parlant als de les biblioteques, eh? I, escolta, hem de fotre això, eh? Parleu, m'aviseu i us presento en Juan Antonio, perquè això és al·lucinant. I a més, la gràcia és que això està pensat perquè això ho puguis executar utilitzant models open source i que ho puguis executar en les teves infraestructures. I no dicti els criteris de selecció una empresa que no està ni a Catalunya i que no té els nostres valors i no tenen la nostra visió de com es fa la recerca. I més pot permetre coses com que un investigador sàpiga que dos edificis més enllà hi ha una persona que en sap molt del que ell necessita fer en aquest moment. Els nostres camps de recerca s'amplien perquè és molt ràpid fer preguntes com us ho he ensenyat en l'SCITE o en el Perplexity i començar a entendre coses sobre un camp que no és el temps, el teu. On està la nova recerca, hi ha dues maneres de fer nova recerca. Més profunditat i pots trobar petroli i ets l'amo, Premi Nobel. Vale? Però l'altre és buscar els espais entremig, les convergències entre dos camps de recerca, les combinacions, és on apareixen les coses interessants. A més, també teniu una altra oportunitat, especialment els més joves, que és l'oportunitat que hem tingut sempre els informàtics des dels anys 90. I és que els nostres sèniors no en tenen ni flowers d'aquestes coses. Sabeu per què? Perquè van fins aquí de feina. Van fins aquí de feina i com que van fins aquí de feina no poden treballar investigant aquestes eines. Investigar aquestes eines, us ho dic jo, porto un any i mig, vaig deixar la direcció de l'ICE, estava l'equip directiu de l'ICE de l'UPC, vaig deixar-la, vaig dir, em tinc que dedicar a investigar això i és gairebé una feina a full time. Vale? Si els nanos em deixen. Més coses, en aquest cas, amb en Juanan Pereira hem agafat i hem fet un sistema educatiu que estem, amb el que estem treballant, en el que jo li puc... hem agafat totes les classes en vídeo d'un amic meu, exprofessor meu i amic meu, en José Cabré, professor d'economia molt bo que tenim a l'UPC, que havia gravat totes les seves classes. Les seves classes en vídeo les hem agafat, les hem netejat, les hem polit, les hem ficat en un sistema de Retrieval Augmentation i ara els seus alumnes li poden preguntar coses sobre economia i li podem donar respostes generades per una cosa semblant a ChatGPT, però a més li podem donar els textos del que diu en José a les seves classes i portar-lo en el vídeo de la classe en el minut en el que està explicant allò. Amb la qual cosa, una base de dades on jo tinc 30 hores de classes, que no em serveix de res, 30 hores de classes en vídeo, i segur que la pandèmia veu gravar molts vídeos que no serveixen per res. Poden servir per fer el curs sencer. Si fas classe girada i coses d'aquestes, que és discutible quan funciona. A vegades funciona, a vegades no funciona. Per tant, tots aquests vídeos no serveixen per res, però potser pots donar als estudiants per repassar. Perquè si poden anar a l'explicació concreta del seu professor o la seva professora que explicava això, es podem fer això. Doncs això ja ho hem fet i aviat ho farem open source. O sigui que si algú li interessa que ens avisin. Vale? Això és el que jo li deia del, això és el que deia del black hole que se m'havia mogut. Doncs coses que heu de fer ara. Doncs podeu fer d'entrada recerca en més profunditat. Amb més profunditat tindreu que aprendre més coses. Aquests sistemes no és intel·ligència artificial, és una mala paraula. No aconseguiran substituir les persones, però el que passa és que duran eines i feines que abans feien persones que es deixaran de fer. Però eren feines que no aportaven massa valor. Fer una revisió sistemàtica és el més avorrit del món. Doncs, si no hem de fer revisions sistemàtiques, doncs no les hem de fer. El que hem de fer és fer-ne moltes i és una eina d'investigació i potser a mitja tesi has de tornar a estar-te una setmana buscant noves coses perquè resulta que hi ha un nou camp d'investigació que t'interessa. Hi haurà la gent que farà recerca en intel·ligència artificial perquè ja fa 60 anys que estan fent la seva feina. Vale? Què passa? Que a vegades és més relevant i tindran més peles per investigar. Després hi haurà recerca utilitzant la IA. Els experiments estadístics, els programes que els generi la IA, totes les dades, les imatges, tot això és que m'ho faci la IA. Escriu els teus papers en català i que te'ls tradueixi a un anglès perfecte. No us passa quan heu un congrés i esteu parlant en anglès amb la gent i estàs parlant amb una persona de Bristol i tu li dius, tu saps l'intel·ligent que sóc jo en català? Ja? Dic, tindre que parlar en anglès amb altres persones és una pràctica, és una pràctica que has de fer cada dia contínuament. Jo porto 30 anys només mirant mèdia en anglès, a no ser que sigui bola de drac. Per tant, esmolar la destral. Què vol dir la destral? Esmolar la destral. Em sembla que no sé si va ser en Kennedy o en Lincoln o en Franklin, un d'aquests que sempre se li atribueixen totes les cites, que diu, si em donen 2 hores per tallar un arbre, dedicaré 1 hora a esmolar la destral. Fer servir ja és... Hi ha generatives, aquestes eines, fer servir eines informàtiques en general, és esmolar la destral. Jo ara com ara, hi ha vegades que faig una tasca utilitzant IA i trigo més que si no fes servir la IA. Però jo sé que això té un efecte compost perquè vaig aprenent noves tècniques, noves pràctiques, nous instruments que després podré aplicar altres coses. No espereu que sigui útil immediatament, però són eines que vosaltres incorporeu en el vostre arsenal. I si voleu, tinc un paper on explico moltes d'aquestes coses, teniu el QR, aquest QR me l'ha generat el ChatGPT i funciona, i també està a la presentació, i quan, si teniu alguna pregunta i si no ens anem a fer un cafè. Gràcies.
Moltes gràcies.
Tenim preguntes?
Sí. Sí, a veure, la Jada ha demanat la paraula. I algú us, més?
Us passo el micro i me sento jo i així... Va, vinga, te'l porto jo. Vinga, que així em moc una mica.
Hola. Primer de tot, moltíssimes gràcies. Ha sigut molt, molt interessant. Parlant de fer una systematic review, és veritat que és molt avorrit, però em demano, la ment humana està feta per rebre tanta informació tan ràpidament? O sigui, és veritat que fer una systematic review requereix molt temps. O sigui, que igual em quedaré 2 mesos llegint coses avorrides. Però si llegeixo en 2 segons, rebre la resposta de ChatGPT, em serveix d'alguna cosa? O sigui... Un dia després podré pensar algo, es quedarà algo al meu... Sí, no sé si sentes la
pregunta. Sí, estic d'acord amb tu. Escolta una cosa, tu vas aprendre a fer integrals dobles?
Sí.
Sí. En fas en la teva feina?
No.
Series capaç per salvar la teva vida i sortir d'un escape room, solucionar un integral doble?
No, no.
Your Honor, I rest my case. És a dir, moltes vegades tu estàs fent un systematic review i el que fas el systematic review no perquè la necessitis, sinó perquè t'ha dit el teu director o la teva directora que facis una systematic review. És a dir, no estàs... un senyor que a mi m'agrada molt als Estats Units, que es diu Tim Ferriss, diu, agafa la informació just in time, no just in case. Tu fas una systematic review just in case. Per què? Perquè tu vols dissenyar un experiment. ¿Vale? Tu vols dissenyar un experiment que és la teva tesi. Llavors, tu el que has de fer és, has d'assegurar-te de fer la systematic review sabent que el teu experiment és relevant, que no s'ha fet abans, o si s'ha fet abans, que l'estàs replicant, que està ben dissenyat, que la metodologia és adequada. Per això estàs fent la systematic review. És a dir, aquesta informació del systematic review, si la fas ben feta i no simplement fas una systematic review perquè t'han dit que la facis, és just in time. Fas aquella systematic review per prendre decisions. Llavors, aquestes cerques són cerques per prendre decisions. El que passa és quan tu has de prendre una decisió, el teu coeficient intel·lectual puja 50 punts immediatament. Per què? Perquè pares d'atenció, perquè aquesta decisió tindrà unes conseqüències, perquè hi ha skin in the game. La qualitat de la teva recerca depèn de la qualitat de la teva decisió. De la systematic review només depèn el patricol de referències que la costum dona que tenim que ficar en un paper. Perquè un paper, si no té dues pàgines de referències, direm que no està prou ben investigat. Però és un costum cultural. Tu has de fer la systematic review per prendre bones decisions en el disseny del teu experiment. Llavors, per tant, la informació ha de ser útil i si no és útil, l'oblidaràs. L'oblidaràs i no serà aplicada. I el problema és que sempre ens passa... A veure, la llei del 80-20 ens diu el 80% de les coses que fas amb una tesi són inútils i només importen el 20%. Del 20% de les coses que fas amb la tesi dona el 80% del valor de la tesi. Doncs la idea és dir, com podem agafar i buscar amb més eficiència aquest 20%? El tema és, la systematic review ja no té valor. Per què l'estàs fent? No, perquè tinc que prendre decisions. És això rellevant? És una contribució al camp? Com han fet les coses aquesta gent? I per tant, ja és directament a prendre decisions. I això sí que ho recordaràs. Quan una cosa la tens que fer per prendre una decisió, ho tens claríssim. I de cop ja tens l'atenció i la rellevància, i et prendràs el temps necessari, t'ho asseguro. Perquè no és un tema de quanta estona tinc que estar fent aquesta feina, sinó com de segur estic per prendre aquesta decisió. Mentre que si tu el que has de fer és una systematic review de 20 pàgines, sí, són 20 pàgines. Quan tinc 20 pàgines, passa. I li poso una... i ho diu on sigui.
Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears.